Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Jordi Tenes. La primera reunió del G7 amb Joe Biden a la Casa Blanca ha evidenciat la voluntat de rellançar el lligam atlantista per deixar enrere l'etapa Trump i poder afrontar conjuntament els reptes globals. En un discurs davant la cimera de seguretat de Munic, el president dels Estats Units ha afirmat que l'única solució per combatre la pandèmia o el canvi climàtic és recuperar les aliances.
La democràcia no passa per casualitat. L'hem de defensar, enfortir-la, renovar-la. Hem de demostrar que el nostre model no és una relíquia de la història. És la millor manera de complir les promeses del futur. I si treballem junts amb els nostres socis democràtics, amb força i confiança, sé que superarem tots els reptes.
D'entrada, els 7 països més rics del món, que acaparen gairebé la meitat de l'economia del planeta, s'han compromès a compartir vacunes anticovid amb els països pobres per valor de més de 6.000 milions d'euros. Sentim la cancellera alemanya Angela Merkel.
Deutschland ist bereit, auch länger...
Alemanya està disposada a quedar-se més temps a l'Afganistan si això contribueix a l'èxit de la missió i si també permet que les forces democràtiques i pacífiques afganeses tinguin una veritable oportunitat.
A Catalunya, el quart dia de mobilitzacions per demanar la llibertat de Pablo Hasél ha acabat també amb aldarulls, barricades, trencadissa d'aparadors i llançament d'objectes als policies a Barcelona, Girona, Tarragona i aquest divendres també a Vilafranca del Penedès. Hi ha hagut 4 detinguts. Els comandaments dels Mossos han fet pinya i donen suport a l'actuació dels agents en les protestes. Els sindicats lamenten que els agents s'hagin convertit en un dels objectius dels manifestants. I a Madrid, el govern espanyol refreda les expectatives sobre el possible indult al raper que ha demanat Unides Podem i diu que no és només un cas de llibertat d'expressió. Pedro Sánchez respon als seus socis de govern que plantaran cara a qualsevol mena de violència. Des de Podem, Jaume Asens ha admès que la relació amb els socialistes està malmesa, però diu que la coalició aguantarà. I a Catalunya, Esquerra i Junts obren les negociacions de govern amb una primera trobada on coincideixen que l'independentisme comença una nova etapa després d'haver superat la majoria absoluta de vots el 14 de febrer. El president republicà, el presidenciable republicà, Pere Aragonès, es mostra convençut que podrà formar govern amb Junts, la CUP i els Comuns i emplaça l'Estat a negociar el referèndum perquè adverteix que la paciència dels catalans no serà eterna.
Ha de ser la legislatura de la preparació del nou referèndum i de la fi de la repressió. Hem d'aprofundir el procés de negociació amb l'Estat espanyol per estirar els límits del govern espanyol amb l'amnistia i l'autodeterminació al centre, tenint en compte que la paciència dels catalans i catalanes no és eterna.
I a Grècia, el fred agreuja les precàries condicions de vida dels refugiats que s'amunteguen als camps que hi ha a les illes de Lesbos i Samos. Metges Sense Fronteres denuncia que la situació és insostenible per la salut mental dels més joves. I ara fem atenció al que ens presenten investigadors catalans utilitzant nanopartícules d'or per activar les anomenades cèl·lules Natural Killer o NK del sistema immunitari i eliminar la infecció per VIH. Concretament, han desenvolupat unes nanopartícules d'or que porten dos tipus d'anticossos perquè encaixin com si fos un velcro, d'una banda amb les cèl·lules infectades i de l'altra amb les NK. Això fa que aquestes cèl·lules es despertin i ataquin la infecció encara que el virus hagi quedat latent, un dels principals obstacles per lluitar contra la malaltia. Víctor Puntes, cap del grup de nanomedicina de l'Institut de Recerca de Vall d'Hebron, ho ha explicat a Catalunya Ràdio.
És una partícula d'or recoberta d'un tipus d'anticòs que reconeix la diana desitjada. Nosaltres hem aconseguit posar dos anticossos diferents, de manera que hi ha uns que s'enganxen a la cèl·lula NK, la natural killer, i altres s'enganxen a la cèl·lula T, infectada, de manera que les forces estan juntes. I quan les juntes, la NK es desperta i elimina la cèl·lula infectada.
Esports, el Barça de futbol sala jugarà la final a 8 de la Lliga de Campions. Els d'Andreu Plaza han superat l'ACCS de París al Palau 2-1 als vuitens de final, a partit únic, amb gols de Ferrao abans del descans i Ximbinha en la represa. Edu ha fet el gol dels francesos. El Barça tancarà aquest dissabte la preparació del partit contra el Cádiz de diumenge al Camp Nou. Començarà la roda de premsa prèvia després que l'equip ha tornat a la feina aquest divendres. Aquest dissabte primera juguen l'Atlètic de Madrid i el Madrid. Els matalassers, que són els líders, reben el Llevant i els blancs catalans visiten el camp del Valladolid. Jugat aquest divendres, Betis 1, Getafe 0. A la Lliga de Segona, duel català Cornellà al Prat entre l'Espanyol i el Sabadell, i aquest dissabte, final femenina de l'Open d'Austràlia de tennis entre Naomi Osaka i Jennifer Brady.
Fins aquí les notícies. A Catalunya Ràdio... Postdates.
Em dono a tot. Aquí em tens. Em regalo. El Paller. Oriol Sauleda.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
Seguim a la finestra indiscreta.
A la primera part de la finestra indiscreta ha regnat la pobra Françoise Cactus, que ha mort aquesta setmana als 57 anys, com ha mort als 53 d'un atac de cor aquest senyor, Tonton David, en realitat David Gramont, nascut a l'illa de la Reunió i mestre del reggae amb ingredients de rumba, que, a més, amb les seves lletres, va deixar de volta i mitja a tots els polítics de França. I, evidentment, no va ser perseguit, no va ser engarjolat, no va ser condemnat per res.
No es va tancar a cap universitat.
Va actuar lliurement. No hi va haver cap problema. I és que Tonton David vivia un país molt llest. Moment que aprofitem ja per començar la segona part de la finestra indiscreta aquí amb el Pere, aquí amb l'Alfons, allà amb l'Uri, més allà amb la Sílvia. No hem fet crèdits al començament del programa i, evidentment, també amb el Carles Gómez, que vindrà d'aquí uns minuts.
Jo tenia un mort, també.
Ah, tens un mort?
A la butxaca?
Sí, sí, ja sé que ja los mortitos de gorina no existen los mortitos de ball.
Oh, doncs vinga, què mortito nos trae ball?
Doncs mira, poc després de Jean-Claude Carrier ens ha deixat un altre guionista, que era Juan Antonio Porto, guionista del Perro, El bosque del lobo, La casa sin fronteras, La Corea, La siesta... Va estar la idea a l'inici del Crimen de Cuenca, va col·laborar amb Pilar Miró a Abel Tenebros, va estar La regenta, Juan y Junior en Un mundo nuevo, Secretos del Cova, moltíssimes pel·lícules, La conjura de l'Escorial...
Moment que aprofito per agrair a l'Àlex Frías, que ens escolta des de Mèxic, dient que recomana Carrier 250 metres, recomanable documental sobre Jean-Claude Carrier, que acomiadava la setmana passada, i l'hem sentit en una entrevista, on el guionista i escriptor retorna a Mèxic en aquest documental per recordar les seves històries, anècdotes amb Buñuel, així com un reencontre amb Milos Forman a Nova York. Tot lliga a la finestra indiscreta. I ara veure si heu lligat caps, perquè la setmana passada us vaig proposar com a pel·lícula enigma del programa un film amb talla, amb música, i aquesta pista que diu aquesta pel·lícula la protagonitza una brisa freda sobre les muntanyes.
Por desgracia, no se puede explicar lo que es Matrix. Has de verla con tus propios ojos. Esta es tu última oportunidad. Después ya no podrás echarte atrás. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos.
Doncs sí, era Matrix la primera, i evidentment, què vol dir això de la brisa freda sobre les muntanyes que protagonitza Matrix? Doncs Keanu Reeves. Keanu Reeves té nom hawaià. I què vol dir Keanu en hawaià? Vol dir...
Bailando con lobos.
Brisa freda sobre les muntanyes. Ningú ho ha encertat, però han encertat la... No, però han encertat la pel·lícula. Això està clar, pel tall, per la música, per tot això, no?
I el Pere sap, mira, això li agradarà a la Celia, una història del Keanu Reeves amb Ana de Armas, eh?
També!
Sí.
Bé, i la pregunta suplementària deia, per què sabem que l'acció d'aquest film dura exactament 19 mesos? Doncs la resposta l'han fet molt bé molts, eh? Per exemple, aquí tens l'Andrés que ho diu. La data inicial de la trucada rebuda que surt a la pantalla del programa informàtic de la primera escena de la pel·lícula és 2/19/98. Per nosaltres, 19/2/98. I la data telefònica final de l'última escena de la mateixa pantalla és 9/18/99. Per nosaltres, 18/9/99. Tot just 19 mesos!
Sí, i després dieu dels meus números i les pistes del borratxo, i aquí m'heu fet una equació matemàtica.
Bueno, aquí, mira, aquí la gent fa el que vol, perquè hi ha un pobre que m'ha dit, home, com que és del 1999, 1 més 9 igual 19. Per això, no.
Home, això... Sí, clar, és culpa meva, perquè la setmana passada vam posar 1941 i també anava per aquí la cosa.
Bueno, i un altre que diu, deu ser alguna escena que hi ha un calendari. No l'accepto, no és un calendari. És exactament aquestes dues escenes, però molts heu encertat el títol de la pel·lícula i és el que val. I per tant, senyores i senyors, tu, va, vinga, de l'1 al 34.
21.
Mira, no hi ha premi, perquè és per l'honor d'encertar, Però aquest número el té... Andrés Castells, no puc creure. Precisament. Bé, doncs, escolteu, ja està. Proposarem un altre concurs, el proposarà l'Alfons. No hi ha tall, només música i pista.
Sí, a veure, no hi ha tall, perquè si estigués en la versió original no entendríeu res, per tant, no us serviria. Si estigués doblat, jo crec que us desconcertaria més encara, perquè tampoc este...
No significaria res. No cal que donis
però, explicacions. Però va, com és complicat, una pista extra. Doncs l'any és bastant similar a la que t'heu proposat. Bé, a veure, la banda sonora és aquesta, Pere. I molta gent ja està pensant, això a mi em sona d'alguna cosa.
Quins records!
Ja està.
Sobretot si ho heu escoltat molt, la finestra indiscreta, i de cop sents això i dius, ah, sí, ja ho tinc a la punta de llengua, crec que ja ve, sí, és això.
Això em recorda un programa que era el cinema que li donàvem la volta. Bé, doncs digue.
Bé, pistes, banda sonora fàcil, pel·lícula fàcil, però per si de cas, pistes. Per alguns, una de les últimes grans pel·lícules del segle XX, Pere. Però sí. Per d'altres, una de les millors de les primeres del segle XXI. I és que així viu aquest film, que no és d'animació, a cavall entre mil·lennis, entre germans, flors i marionetes. Però això sí, sempre a una estació molt concreta.
Quan tingueu clara la pel·lícula, i si no, llanceu-vos, perquè mai se sap, és la gràcia de jugar. Teniu fins divendres de la setmana que ve 7 dies per enviar-nos el títol de la pel·lícula. Aquí, a facebook.com/finestraindiscreta, finestra@catradio.cat, o bé Twitter. També val, @finestracr. I si voleu un punt més...
La pregunta. I la pregunta diu, per què a Pucela estimen tant el seu protagonista? Sí, a Pucela, dit així escopint, però que amb la mascareta no passa.
Sona fatal, això de Pucela,
Ah, a Pucela.
A Pucela. Bé, doncs, escolta, la música és preciosa. A Pucela no sé si ho és tant, Doncs ja hem concursat. Anem endavant. Heu escoltat prou? Sí? Canvi de terci.
Indiscretament, Trios de boleros a la finestra.
La força del destí és de Verdi.
La força del destí és de Verdi. Molt ben trobat, això, eh? I per què, Pere? Doncs perquè en relació amb les plataformes o els canals de pagament, aquestes coses, Verdi ha presentat els seus propis canals de vídeo on demand. No sé si ho has vist aquesta setmana.
Sí, i tant.
Home, tan bombardejat a correus com a mi, suposo.
Doncs sí.
Val. Doncs aquests canals sota demanda, no?, que de moment es podran veure a les televisions Samsung TV Plus, no?
Només aquestes?
De moment crec que sí, i després ho obriran i bé, tenen dos canals, no? Cines Verdi TV i Cinema Feel Good Verdi TV, no? Que el Feel Good és el tipus de pel·lícules
bon
que moltes
rollete,
vegades
bon
es posen
rollete, bon
al Verdi. Però en qualsevol cas, jo aquí em puc embolicar, millor que ho expliqui el Eduardo Escudero, que és el director de negoci i gestió de continguts virtuals SL, imagina't.
Mare, pitjor que un càrrec polític, això.
Però ell ho explicarà molt millor que jo.
Estem molt contents de poder oferir als canals o contenidors Cines Verdi TV i Cine Feel Good de Verdi TV. Pel moment, i recalco això de pel moment, perquè estem en negociacions amb altres distribuïdors i operadors per augmentar la distribució d'aquests canals, solament estan disponibles a Samsung TV Plus, ja que és un servei exclusiu d'aquesta marca de televisors. El punt fort d'aquest nou servei sota la marca Verdi TV és l'oferta de pel·lícules en vídeo on demand o vídeo sota demanda de forma gratuïta i que són pel·lícules que no estan disponibles en altres serveis i esperem que tinguin una gran recepció entre la gent amant del cinema. Cines Verdi TV tindrà una programació no poden faltar els millors autors nacionals i internacionals de tots els temps. Així tindrem pel·lícules d'autors clàssics com Godard, Tati, Fellini, Bergman, Hitchcock, Chaplin, Ozu, Agnès Varda o Kurosawa, i autors més contemporanis com Woody Allen, Kore-eda, Haneke, Gus Van Sant, Richard Linklater, Ken Loach, Mike Leigh o Wim Wenders. Cine Feel Good de Verdi TV tracta d'arribar a un públic més ample, més generalista, cinema molt cinema europeu, comercial. La seva programació gira entorn al cinema positiu. En aquest primer mes de febrer tindrem un cicle dedicat a les pel·lícules del Gendarme de Luis de Funes. Pel cinema Verdi i pel qualsevol cinema creiem que és una bona notícia que la gent pugui descobrir i gaudir de bon cinema on i com sigui. Cines Verdi TV i Cine Feel Good de Verdi TV volen contribuir a crear afició pel cinema, oferint pel·lícules no sempre fàcils de trobar a altres serveis.
La setmana que ve, Boliche i Maldà.
¿Soy el único a quien le preocupan las cámaras de seguridad que ha puesto en todas partes? No quiero que el gobierno vigile mis movimientos.
Solo quieren ver cómo te cortas las uñas de los pies en la zona de descarga. Sí, te hemos visto.
Vale, vale.
A veure, aquesta ungla que m'ha saltat a l'ull, de quin cos prové, al fons?
D'un dels protagonistes de En los boxes, Pere, que és la nova sitcom que ha estrenat Netflix, i jo, és que una sitcom, allò, amb riures enllaunats, amb dos escenaris, això, estils 80s-90s, és que em poden. És una sitcom...
Sí?
Sí, em poden totalment. Amb Kevin James, a més, no?, que és el cap d'una escuderia de curses de cotxes que va fatal. I bé, aquest és el tipus de personatges que podeu trobar en aquesta sèrie. També podeu veure a Netflix Detrás de sus ojos, que la veritat m'ha semblat un rotllo de sèrie. I a partir del dia 23, Pelé, que és un documental, evidentment, sobre el futbolista, un documental dels agraïts, diguem, del que ell surt i et dona només la versió meravellosa del que ha estat la seva vida i la seva obra. A Amazon, Pere, podeu veure Tell Me Your Secret, una altra sèrie. A Movistar, Viaje a Grecia, la quarta part del Winterbottom, d'aquells dos actors, no? El Rob Bridon i el...
Aquells dos poca vergonyes i poca soltes que amb l'excusa de fer una pel·lícula es dediquen a passar-se un any viatjant i menjant,
i
gratis.
I que ens encantaria imitar.
Exactament, sí, sí. Tal.
I fer les seves imitacions també, perquè són bastant divertits quan es posen així, vaja. A Filmin, segur que ja heu vist l'Infiltrado, que el Pere, al Twitter de Filmin, quan...
No van... tenia res, jo.
Sí, van fer veure que els havien boicotejat el Twitter, no?
I llançant, vaig creure.
I el Pere em va escriure un WhatsApp, sí, espantadíssim, però no, era perquè hi havia l'Infiltrado, aquesta sèrie d'un senyor infiltrat a Corea del Nord, val molt la pena, si no l'heu vist, o Ben com papà, que és aquella pel·lícula que vam veure a Sitges de fa 2 anys, jo crec, ja, amb l'Elijah Wood, que anava a veure el seu pare i es ficava en una sèrie d'embolics una mica irregular, no? A l'HBO, aquest documental, Allen versus Farrow, que arriba el dia 21.
Wow.
Que la veritat és que l'estan posant bastant a galo, en plan, bé, és la crua venjança de la família Farrow, sí, després del llibre del Woody Allen, no? També el Pere s'ha vist una pel·li molt bona a Movistar que es diu La Invocación.
Sí, he vist l'altra.
Li vaig dir, Pere, mira La Invocación, que és una pel·li nova que estrenen a Movistar. Bé, un, diguem, un slasher d'aquest d'adolescents tipus 80, és molt divertit. El Pere va buscar La Invocació a Movistar i van a parar a una altra invocació.
A una invocació que era l'inici d'una saga de 5 pel·lícules, que la primera va costar
11.000 dòlars,
i els van fer el negoci, i, però clar, és que per les pistes...
Quan ha arribat el Pere volia escanyar l'Alfons, fins pistes... que s'ha resolt...
I títol i gènere, doncs, era aquesta, La Invocació, i a sobre estava doblada,
es
molt mal doblada.
Fa dies una senyora ens va preguntar si es poden repetir els títols de les pel·lícules. Antigament no, però avui dia es repeteixen tantes vegades que al final busques La Invocació i et trobes 24.
Sí, clar.
Quina és La Invocació que has d'invocar? O sigui, clar...
Bé, doncs, busqueu La Invocación, la nova. Intenteu que sigui la nova. La que surt el protagonista de Jaques i l'Alexandra de Dario. Ja està, Johnny Knoxville, això, que no em sortia el nom. I sobretot, a l'HBO ho està petant, no només aquí, sinó arreu, Vitals, la docu-sèrie dramàtica del Fèlix Colomer, que ens explica, bé, doncs, com van anar a buscar els hospitals en el moment en què apareix tot el tema del Covid, i documentat molt de prop.
Sí, i Fèlix Colomer, que té 2 documentals previs, que
Shootball
i Sasha, sí, sempre sobre temes socials, i Fèlix Colomer, que és cantant de trap amb la seva companya, amb la Valèria, i canten cançons així de denúncia social, i que ha fet 2 videoclips, i en els 2 surto jo.
Ah, el Pere està a tot arreu. No em falla, però bueno, de tota manera, només vull fer un matís, ara entrem, I és que hi ha una cosa que sí que vull aclarir, perquè, clar, és a dir, Vitals, evidentment, magnífica i està molt bé, però recordeu que fa uns mesos vam parlar i es va estrenar una pel·lícula que es deia 2020, que també era això, i que bueno, també existeix, vull dir que hi havia més gent que estava fent coses també d'aquest estil, només per donar al César el que és del César i a Fèlix Colomer el que és de Fèlix Colomer.
Vigilaré con la bici, no te preocupes. Y digo, vigila, porque mañana te quiero aquí.
Está maco, nena.
Una part de la teva vida, i tu, de la seva.
Hola, sóc el Fèlix Colomer i us vull presentar el meu darrer treball, que és Vitals. Vitals és una sèrie documental de 3 capítols que ja es pot veure des de la setmana passada a la plataforma HBO i, a més, s'està veient per tota Europa. Vitals tracta del seguiment de pacients i sanitaris durant la primera onada de pandèmia des d'una forma que no hem vist abans, no? Que significa que hem pogut accedir a dins de les habitacions de l'Hospital Taulí de Sabadell, a dins dels passadissos, a dins de les UCIs, etc. I no ens hem centrat ni en xifres, ni en persones, ni en onades, ni en actualitat, sinó que ho hem volgut centrar en el dia a dia, la vida de tota aquella gent que ho estava vivint de la forma més intensa, és a dir, els que estaven a primera línia, tant els pacients com els sanitaris. No només els hem gravat a dins l'hospital, sinó també a les famílies. En el cas dels pacients, els seus familiars que viuen a la distància la malaltia, i en el cas dels sanitaris, de la seva pròpia família, per entendre com és quan arriben a casa i s'enfronten a aquesta doble vida, no? Tan paradoxa entre els seus marits, fills, etc., i el que veuen a l'hospital amb els companys. Vitals no utilitza ni entrevistes, ni utilitza veu en off, tot està gravat d'una forma com de mosca a la paret, no? En present, i això és el que fa que, bueno, que hagi agradat tant a tota la gent que ho ha estat veient ja. Ens estan arribant missatges de tot arreu d'Europa dient que és una sèrie molt dura, no? Dos dels nostres protagonistes moren al documental, es veu com la Covid mata, però alhora molt necessària, i tothom és conscient, no? De que el que ha passat a Vitals és una cosa que no s'ha vist fins ara enlloc, i per això doncs us la recomanem, que la pugueu veure. Hi haurà molts moments que patireu molt de tristesa, que se us encongirà el cor, però molts d'altres també, que també és present al documental, l'alegria, l'esperança, la solidaritat entre sanitaris i pacients, amb un tercer capítol que és molt i molt bonic i que veu recompensat el possible sofriment que hagi tingut l'espectador. Like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning on a never spinning reel, like a snowball down a mountain or a carnival balloon, like a carousel that's turning, running rings around the moon, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind.
La veu del fill de Rex Harrison, Noel Harrison, que és qui cantava aquesta cançó guanyadora de l'Oscar, The Windmills of Your Mind, del caso Thomas Crown. La primera, la de Faye Dunaway i Steve McQueen.
La de Norman Jewison.
Que va ser la primera pel·lícula de la que va ser casting director Lynn Stallmaster. Vam tenir aquest tema plantejat perquè un dels oients del programa ens va escriure dient que aquesta senyora estupenda no se'n parla mai. I li vam aclarir, no és una senyora... És un senyor que es diu Lynn Stallmaster, de 93 anys, responsable de càsting de centenars de pel·lícules bàsiques, descobridor de William Shatner, de Dustin Hoffman per fer El graduado, de Christopher Reeve per fer Superman, de Jeff Bridges per fer Odio en les aules, de Richard Dreyfuss, de Jim Clayburgh, de John Travolta, de John Voight, o sigui, tot. Oscar honorífic el 2017, doncs ha mort de Covid, just dues setmanes després de parlar d'ell aquesta setmana. I com aquesta va ser la primera pel·lícula i va reunir Steve McQueen i Faye Dunaway...
És que reunir Steve McQueen i Faye Dunaway és reunir el millor de cada casa. És que,
sí, sí. O sigui,
el més glamurós d'un costat, de l'altre, junts, és que veus la pel·lícula i dius... És que salten, no sé, guspires...
Espurnes.
Només, per mi, només comparable a reunir Vanessa Redgrave i Franco Nero a Camelot.
A Camelot, que veurà l'Alfons aviat perquè està con Joshua Logan.
Demà.
Doncs, quatre horetes.
Demà toca, sí.
Bueno, a tot això, el mateix Julien ens diu, no sabia que l'actor Robert Wagner estigués viu. Acaba de fer 91 anys i va estar implicat en la mort de la seva dona. De la seva dona dues vegades. Natalie Wood, es van casar dues vegades. Sí, i segueix casat amb Jill Saint John, i va ser l'home de Heart i Heart.
I intervé en el documental aquest sobre el Natalie Wood, que es va veure fa uns mesos.
Sí, sí. Bé, doncs aquest senyor que era molt mal actor, però molt mal actor, salvaré dues pel·lícules. El Príncipe Valiente, clar,
clar,
i una película de Nicolas Ray que es diu The True Story of Jess James.
¿Van de viaje? A visitar a unos parientes.
Ah.
Permítame que le presente al señor Remington, Barney Remington, de la agencia de detectives Remington.
Mucho gusto, señor.
No es un secreto, quiero que lo sepan todos. He venido a Missouri para acabar con Frank y Jesse James y con todos los ladrones.
¿Y quiere pregonarlo?
Quiero que los hermanos James sepan que el precio puesto a su cabeza es lo bastante alto para tentar a sus amigos e incluso a los miembros de su banda. Y que mis hombres se mezclarán entre ellos de forma que ningún criminal podrá estar seguro de quién es amigo y quién enemigo.
Hay quien no considera tan malos a los hermanos James.
El año pasado asesinaron a cuatro de mis mejores hombres.
¿Asesinaron? ¿Pudo ser en legítima defensa?
¿Legítima defensa? Y el niño que mataron en el asalto al Banco Liberty.
Tonton David, aquest reggae-man que ha mort aquesta setmana. Bueno, Anna, gràcies pel teu comentari sobre La nit de la iguana, la pel·lícula inoblidable de John Huston amb Richard Burton, Deborah Kerr i una Ava Gardner, espectacular, amb l'escena de la platja, amb aquells dos ballant, que semblen els seus esclaus i alguna cosa més. No semblen, no. Són! Són directament Pancho i Pepe. O sigui que ja es troba... I també hi són, a la versió teatral que estan fent al Teatre Nacional de Catalunya. Bé, doncs, algun dia li podríem demanar al Carles que ens analitzi La nit de la iguana. Em faria molta il·lusió. Estan tantes bones pel·lícules.
Li demanaré, sí, però bueno, de moment ja té una llista considerable, eh?
Per exemple, aquesta que ens parlarà avui...
Doncs seguim aquí a La finestra indiscreta i disposats a parlar d'un clàssic del cinema, i no us espanteu, un clàssic del cinema que ve precedit per aquest so. Pell de gallina, eh? Pell de gallina se us ha posat sentint aquest logo, que ja és gairebé com aquell castell de la Disney quan apareix, que moltes vegades et tems el pitjor, no? Quan el veies aparèixer, sense aquest soroll de Netflix. A veure, què m'esteu intentant vendre ara mateix? Però no. Portem un gran clàssic molt modern, i Carles Gómez, benvingut, bona nit.
Hola, bona nit.
Ens hauràs de justificar la presència d'una pel·lícula de Netflix en un espai de clàssics, no? Sent com és Netflix, diguem, una marca relativament nova encara.
El que portem és Mank, que s'inicia amb aquesta música meravellosa.
Doncs portes Mank, la nova pel·lícula de David Fincher, una pel·lícula, vaja... Així d'entrada, quan te'n parlaven, dius, mare meva, David Fincher parlant de Herman Mankiewicz, de Ciutat de Kane, d'Orson Welles, dius, això serà meravellós. Després la pel·lícula ha dividit una mica.
Exacte, per què parlar d'ella? Perquè al meu parer és com la gran pel·lícula incompresa de la temporada, especialment per públic, perquè en la crítica especialitzada sí que ha triomfat bastant.
Home, ara té moltes nominacions als Globus d'Or, també t'he de dir, jo l'altre dia vaig estar un jurat d'uns premis, hi havia com certa satisfacció, es podia percebre amb alguns comentaris, de que Mank no havia sortit molt. Hi ha gent que li ha pillat bastanta mania.
Exacte.
Fins i tot dins de la crítica especialitzada, que és qui més hauria de defensar pel·lícules com aquesta, jo crec.
Per això jo crec que fem bé reivindicar-la en aquesta secció. La pel·lícula és, com ja has presentat, un biopic de Herman Mankiewicz, que és conegut per ser el germà de Joseph Mankiewicz, que és el director, l'il·lustre director de Val Desnudo, de Cleopatra i d'una porrada d'obres mestres, i també per ser el co-guionista de Ciudadano Kane, la pel·lícula d'Orson Welles, que en molts espais crítics es considera la millor pel·lícula de la història. La creació d'aquest guió de la pel·lícula de Welles és, d'alguna forma, el fil conductor de la pel·lícula, i la pel·lícula reprodueix l'estètica de les pel·lícules dels anys 40, és a dir, blanc i negre, no quatre terços, sinó en forma panoràmica, és l'única concessió que s'ha permès Fincher, i també un so monoaural, que conforme comença la pel·lícula tu penses que s'està sentint malament. I per què analitzar aquesta pel·lícula? Precisament per això, perquè és una pel·lícula que, especialment pel públic i alguns crítics, s'ha tachat d'avorrida, d'excessiva, de dispersa, de fosca, i d'alguna forma té molta gràcia perquè crec que el propi Fincher ja podia preveure això, i hi ha un moment de la pel·lícula en la que, parlant del guió de Ciudadano Kane, sembla que s'estiga exposant les crítiques del públic davant de la seva pel·lícula de Mank.
Of course, the writing is first rate, but you know that. His lust for power, your exquisite evocation of his hunger for love from those who fear his worst side. But
the dreaded yet foreseeable past.
You're asking a lot of a motion picture audience.
Esperes molt del públic, no? Potser et referies a això, no? Hi ha una miqueta posant-se l'escut pel que vindrà, però en el fons jo crec que ho fa premeditadament. Potser tu m'ho expliques ara millor, però vull dir que Fincher ja fa aquest to una mica repel·lent expressament d'aquest personatge, quan Fincher bé és un director que, quan ha fet altres tipus de pel·lícules, no és un pedant, jo crec.
Per a mi no ho és en absolut, i el que està fent és posar-se a prova a si mateix, a veure si pot anar superant-se més i més, i al meu parer ho aconsegueix. En aquest cas hem escoltat una conversa entre Mank, que no ho hem dit, però està interpretat de manera extraordinària per Gary Oldman, com és habitual en ell, i un productor amic que es diu John Houseman, i estan parlant el productor li està dient, no, el guió està molt bé, però demana massa a l'audiència, és un poti-poti de distints fragments i la història és tan dispersa que el públic necessitarà un mapa per a seguir-la. Més o menys el que molta gent ha dit d'aquesta pel·lícula. I per a mi el que passa és que Fincher, amb aquesta pel·lícula, no ha intentat fer el seu Ciudadano Kane, que de fet ja el va fer en la red social, que és, està considerada la... I de fet hi havia crítiques de l'època que dient que era el Ciudadano Kane del segle XXI.
La red social.
Exactament, sí.
Jo pensava que parlaves de The Game, que era com un milionari també posat a prova.
No, exactament. I el que ha fet no és intentar reproduir aquesta pel·lícula, sinó intentar reproduir la commoció que Ciudadano Kane va causar en el moment de la seva estrena.
El desconcert.
El desconcert, la incomprensió per algo que, si bé no era nou, sí que estava exposat d'una manera sorprenent i mai vista, no? I com ho intenta fer això Fincher? I és, doncs, amb una quantitat extraordinària de personatges, molts d'ells que quasi necessitarien una nota a peu de pàgina de qui són, tot i que la història es pot seguir i gaudir encara que no sàpigues els intríngulis del cine durant els anys 30-40.
Això és una cosa que he sentit bastant, gent que es queixava de, és que si no ets molt cinèfil no la pots seguir. Home, sí, evidentment, si vols saber-ho tot, és així, però escolta, la pel·lícula, encara que sigui, deixa't portar per les imatges.
Exacte,
pels
per
diàlegs,
música...
és una cosa, té coses meravelloses que no necessiten de que sàpigues exactament què era això que estava passant.
El cas és que ho entengues dintre de la trama de la pel·lícula. Però el cas és això, molts personatges, moltes subtrames, destruir en molts moments les relacions de causa i efecte entre la línia principal, recordem, la creació del guió i tots els flashbacks que van apareguent, de vegades fins i tot hi ha com escenes de presentació de personatges que ja han aparegut abans, o fins i tot resolució de subtrames amb personatges que posteriorment apareixen amb la seva subtrama inconclusa. Ja és difícil d'explicar. I el cas és que, de nou, com en Kane, res és nou, res és innovador, especialment... Bueno, en el cas de Kane ho era molt més, però sí que el conjunt és molt fresc, no? I és molt cridaner, diguem, com ha passat amb aquesta pel·lícula. Ja passant a l'anàlisi seqüencial, veiem, doncs, la primera seqüència que volem comentar és la presentació del personatge de Louis B. Mayer, el cap de la Metro-Goldwyn-Mayer, que és un personatge que ja ha aparegut abans en la pel·lícula, però que aquí s'està presentant formalment, diguem, i que d'alguna forma se'l representa com un empresari malvat, bufonesc, però intel·ligent, en una interpretació que per a mi em sembla meravellosa d'Arliss Howard, i és com el Sancho Panza de William Randolph Hearst, que recordem és el magnate de la premsa en qui està basat el personatge de Kane, Ciudadano Kane, òbviament.
My boy, there are three work rules at this studio. Rule number one, ars gratia adis, art for art's sake. How you doing? $1 million a year we spend on stories we never even film. Why not? I'll tell you. They don't make me cry. What makes me cry? Emotion. Where do I feel emotion? Here, here, and here.
Que no podria ser més senzilla aquesta escena. És una escena en la que Mank, junt al seu germà Joseph, van a presentar-se a Louis B. Mayer, vaja, i està composada tota l'escena d'un recorregut de Louis B. Mayer que va cap a un lloc, que direm, i està dividida en dos planos, dos seguiments frontals dels tres personatges que estan composats en forma de triangle, Mayer en el centre, Mank a l'esquerra i Joseph a la dreta, formen un triangle en el que Mayer sobre ells, i és un traveling out, plans americans d'ells, lleugerament contrapicat. Primer els veiem en un passadís de la Metro-Goldwyn-Mayer i després en un exterior on estan totes les naus dels platós. El cas és que hi ha moltes converses en la pel·lícula, hi ha molts seguiments de personatge, però ningú està exposat amb la simplicitat d'esta. Per què? Perquè el que volen és que el discurs de Mayer te conquiste, te venga la seva ideologia, i està fet de manera extraordinària. No podria haver més intenció, encara que hi hagués 10.000 talls ni tirs de càmera distint, perquè aquí el que importa és de destacar a Mayer. I fixa't tu lo naturalitzat que està el fet de que, només un detall, Arliss Howard és un tio de 1,73 m, i en canvi el que fa de Joseph L. Mankiewicz, que es diu Tom Pelfrey, mesura 1,88 m, i tu els veus, i el rei és Mayer, és el que sobreix, per destacar un xicotet detall de Fincher que per a mi és el que fa un gran director, a banda de que les seves pel·lícules funcionen tan bé, i és que només hi ha una... Són planos molt simètrics, el seguiment en el passadís i el seguiment en l'exterior, i només canvia una cosa, i és que, de repent, els dos germans Mankiewicz porten sombrero, porten barret, però Mayer no. Els altres han demostrat respecte, però Mayer continua igual perquè és el rei. Continuem en la trama, i d'esta visió de la producció cinematogràfica dels 30, que està entre lo cutre i lo glamurós, passem a una trama molt més política, en unes eleccions d'un candidat socialista a unes eleccions californianes, i a la invenció quasi de les fake news, no? I aquí és on, per a mi, es veu de manera tan justificada l'aposta de Fincher per recrear l'estètica de les pel·lícules dels anys 40, no des d'una perspectiva fetichista, revisionista, nostàlgica, sinó per emplear un mecanisme que podríem resumir en la definició de l'esperpento, no? L'esperpento el que fa és deformar la realitat de tal forma que en lloc de mirar-te a un mirall que te mostra la realitat conforme la veus i a la que estàs acostumbrada, deforma tots els defectes, ho fa grotesc perquè tu te n'adones d'aixòs defectes. I aquí el que fa és situar una trama que, tot i que hagi ocorregut en el passat, és contemporània, amb el que hem dit de la reunió esta de
les retallades,
la precarietat laboral, les fake news, torna al passat per a mostrar-te el present. Tornant a la trama de la pel·lícula, arribem al clímax polític de la pel·lícula, i que és l'escena de les eleccions estes californianes, i que està dividida en quatre escenes, és una macroseqüència dividida en quatre escenes que amb un muntatge que és en el que millor es veu este risc, este contrast que fa Fincher entre algo que sembla clàssic però que realment és molt experimental. Són quatre escenes juntades de les eleccions. Hi ha dos moments musicals i dos moments dialogats, i ara anem a escoltar el segon moment musical. Menys de 45 segons de metratge, però hi ha una infinitat de planos, de superposicions, de joc de muntatge, i és que és el que dic, és com en la seqüència de Meyer. La forma en la que està exposada està tan bé que sembla la forma natural d'exposar les coses, però hi ha molt de treball ahí. És una escena que podria ser fluida, que podria ser pues, típiques elipsis de muntatge, però que no, està dividida en quatre blocs, dos d'ells damunt musicals, i per a mi funciona a la perfecció. I passem a l'últim pla, perquè té molta gràcia l'últim pla, i és que dintre de tot l'aspecte envellit de la pel·lícula, l'últim pla encara està més envellit i sembla quasi com si fos una imatge d'arxiu, però no ho és, perquè ahí està Gary Oldman, i es tracta de la conferència de premsa improvisada que va fer ell com acceptant l'Oscar per l'Oscar al millor guió original per Ciudadano Kane, en la que diu això.
You ask me what my acceptance speech might have been. Well, here goes. I am very happy to accept this award in the manner in which the screenplay was written.
Doncs aquest... bueno, la cosa aquesta del discurs d'acceptació, que per cert, no sé si ho hem dit, però que el té molt a veure, el guió pot ser un premi pòstum també pel senyor pare de David Fincher.
És veritat, sí.
Que està darrere d'aquest guió, no deixa de ser una curiositat, no?
Jack Fincher fent un guió que, per a que vegem el temps que fa que volia fer aquest guió, el primer actor, l'actor ideal per a Fincher, per a fer de Mank, era Kevin Spacey.
Kevin Spacey? Mira, abans em deies, és real perquè està Gary Oldman, jo pensava, doncs el Kevin Spacey, el Ridley Scott, el van borrar gaire. Per tant, escolta, és que avui en dia ja tot és real o pot no ser-ho, vaja.
I el que és curiós d'aquesta seqüència és que al llarg de tota la pel·lícula hi ha encapçalaments de la data en la que està succeint el que veiem, el lloc, però en aquesta no hi ha. I, de fet, el pla es congela amb Gary Oldman somrient amb el seu Oscar, que, per cert, ell estaria molt avui rodant l'escena perquè diria, jo ja tinc el meu, no?
És veritat, fa menys mal, això.
Exacte, i el cas és que es congela la imatge i és com el típic homenatge a la persona real. Ahir podríem esperar veure esta contraposició de molts biopics convencionals, no és el cas de The Irishman, per exemple, en el que es posa la imatge real i la imatge de l'actor perquè sàpiguen qui era cadascú, i totes aquestes coses que no ajuden a contextualitzar este moment, per a mi és el que dona fe de que Fincher realment no està intentant fer un biòpic rigorós que s'adapte, o sigui, que diga el que va passar exactament, que és el mateix que va passar en la red social, que li van criticar de com és possible que encara estiguem vius tots els implicats en la pel·lícula i tu te l'estigues inventant, i ell va respondre, bueno, perquè la pel·lícula és millor així, no? I fins i tot pot explicar la realitat millor que contant exactament el que va ocórrer.
O Tarantino amb el Hollywood, jo que sé.
Clar. I en aquest cas, el que està passant és que Fincher vol crear discursos que la realitat potser no pot explicar de la millor manera, i és aquí, és Pues segurament algo que han dit, i és que la contribució d'Orson Welles al guió és major de la que mostra la pel·lícula, però per què? Perquè aquí el que està intentant Fincher és reivindicar aquesta figura del guionista ocult, i en aquest cas Mank, també possiblement en el cas de la dona de William Randolph Hearst, Marion Davies, que aquí és l'amiga de Mank, segurament quan va llegir el guió de Ciudadano Kane, si és que el va llegir, no va ser tan amable, va dir que li semblava molt bé que criticaren el personatge que suposadament és ella. El que passa és que intenta fer la pel·lícula? Pues reivindicar la seva figura i transcendir-la del personatge, no caricaturés, però sí molt trist, que fa en Ciudadano Kane de dona de Kane, que és Susan Alexander, que és un personatge de ficció. Podríem estar parlant 3, 4, 5, 6 hores de la pel·lícula, però...
En el director's cut, no?, que sempre et diuen hem rodat 6 hores, però només en veureu 2.
Exacte, sí.
Doncs reivindicació feta per Mank, veurem com els va. Serà interessant veure la trajectòria de Mank ara que comencen els premis per aquesta lluita una mica, no?, entre el públic o la crítica, sí. Serà curiós. Bé, Carles, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I bona nit.
Bona nit.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Hem començat amb Carme Lies, anunciada ja com a Gaudí d'Honor. Falta un mes pels Premis Gaudí, que no sabem com els faran, ni ells saben com els podran fer quan arribi el moment. Però d'aquí fins l'arribada dels Gaudí he pensat que estaria bé cada setmana, més o menys, introduint al programa un dels protagonistes que ens agraden molt i que no tindrà protagonisme. Per exemple, jo què sé, la típica pel·lícula que és finalista i que ningú ha vist encara com Les dues nits d'ahir. Doncs aquesta la reivindicarem, no? I, o, per exemple, una pel·lícula que es diu My Mexican Brezel. Està estupenda, està candidata per diverses coses, és una peta, és una de les pel·lícules de l'any. I jo hagués dit sempre que havia de ser per força finalista al millor so, perquè és increïble el so d'aquesta pel·lícula. I va, i no és finalista pel millor so. I jo dic, pues no, ho sento molt, porteu-me a l'autor del so, el Jonathan Darche. Jonathan, benvingut al programa.
Bona nit, moltes gràcies, un plaer estar aquí.
Soc un fan absolut de la pel·lícula, m'entusiasma, i m'entusiasma molt específicament el so de la pel·lícula, que, de tota manera, ja t'ho comento, eh? Jo, això de definir-la com un documental em resulta molt sorprenent, no ho entenc, perquè és una, realment és una ficció aprofitant materials d'una altra realitat o ficció, i llavors trobo que, no sé, que no s'entén la pel·lícula si se la defineix com un documental només.
Sí, totalmente de acuerdo. Sí, no lo veo con... Lo que tiene de documental es que son filmaciones hechas por una persona y no un cineasta ni con motivo de hacer una película, pero... No, sí, es muy ficción.
Bé, Jonathan, a veure, jo, si alguna vegada he tingut clar que el so d'una pel·lícula està participant del llenguatge artístic, de l'ànima d'aquesta pel·lícula, és en My Mexican Brezel. Com us ho veu parlar amb la directora, amb la Núria, per trobar aquest llenguatge del so de la pel·lícula?
Bueno, sí, está muy claro que el sonido es una voz... Se usa de otra manera que en las películas que vemos hoy en día. El concepto del sonido, Núria lo tenía muy claro desde la primera vez que hablamos. La primera vez que me llegó la película tenía ya algunos momentos de sonidos que puso Cristóbal Fernández, que es un crack.
Sí, es el que ha trabajado en Lo que arde y Mimosas, etcétera, ¿no? El montador también.
Es montador, sí. Es una máquina. Pero tiene muy buen oído, es muy musical y puso sonidos claves que aún siguen estando ahí, que no los he quitado, que funcionan perfecto, que hemos adornado y hemos jugado alrededor de eso. Pero el concepto de no querer tener sonido en toda la película estaba claro desde el principio. El hecho de que la voz en off no iba, que iba a ser escrito y que no iba a haber una voz en off, también estaba muy claro. después el desafío era, bueno, ¿y qué hacemos con este concepto, con esta búsqueda, ¿no? Como es como tener un... Generalmente en una película tienes un diálogo, tienes un contexto que te pide ciertos sonidos. Aquí era un poco ir más por lo orgánico, qué te pide sentir, qué sonido puedes usar para acompañar algo tan abstracto, ¿no? Sino era un desafío muy grande el saber por dónde encarar este concepto que ya tenía muy claro Nuria desde el principio.
Fíjate si lo tenía claro, que cuando hablamos con ella en un momento dado salió el tema de vuestro trabajo conjunto y fíjate lo que dijo.
Bueno, jo gràcies al Jonathan Dark perquè realment ha fet una feina impressionant, brutal, i si és veritat que hem estat moltes, sobretot ell, moltíssimes hores, moltíssims mesos i mesos, per decidir on començava un so, on acabava, per quin tipus de so, per què aquell tipus de so, per què entrava i acabava allà, i crear el ritme que té la pel·lícula i després, òbviament, que no fos un so ambiental sinó que fos un so expressiu, no? Que volgués explicar o expressar les emocions dels personatges o subratllar també les seves obsessions, no? Com en el cas del Leon Barrett amb els vehicles, per exemple. I sí, la veritat és que és una feina per mi espectacular la que ha fet ell, i també d'una creativitat brutal, perquè moltes vegades també s'ha inventat nous sons, ha explorat moltíssim arrel de les emocions que volíem expressar, i això és una cosa que li estic molt agraïda.
Ja l'has sentit.
Es muy grande, Nuria, es increíble como persona, ha sido un placer enorme trabajar con ella, y hizo el trabajo más fácil porque al no saber, al tener este lienzo en blanco, ella, cuando le presentaba una idea, enseguida tenía claro lo que le gusta y lo que no le gusta. Tiene como mucha certeza en lo que le gusta. Y lo que funciona, ya lo siente y vamos a por eso. Y lo que no funciona, lo tiene clarísimo, no hay dudas. Entonces, en ese sentido, era fácil... vale, se ha acertado o lo descartamos.
Hombre, a lo largo de los años, Jonathan, has trabajado en el sonido como sound designer o como sound editor o como diseñador de sonido, porque es todo un lío, ¿no?, de definiciones. No sé hasta qué punto hay tanta diferencia entre una cosa y otra, pero quiero decir, si cito títulos como Els dies que vindran, Tierra firme o Finisterre o Cara cremada o 10.000 kilómetros o La inocencia, en todos estos films aparece tu nombre. Yo no sé si con Nuria has podido hacer quizá uno de los trabajos más complejos y más interesantes, ¿no?, de toda esta trayectoria.
La verdad que he hecho muchas cosas diferentes, también he hecho documentales experimentales, pero nunca algo como esto. Me pareció, bueno, fue un regalo, la verdad, un regalo poder trabajar en esta película, porque aparte de todo, Nuria me dice, quiero que te diviertas con esto. La manera de trabajar era tan bonito, era tan relajado y tan abierto y creativo y sin todo un mundo que generalmente rodea el proceso de postproducción de sonido. Y aparte sí, de esa libertad de, bueno, ponerme a grabar lo que se me ocurre y jugar con sintetizadores y aplicar efectos y era jugar, era divertirse, era crear, jugar con tonos musicales, jugar con la música que habían puesto, interactuar con las imágenes tan bonitas y tan auténticas. Fue un viaje, fue un proyecto, pero inolvidable.
Estic totalment d'acord. Jo crec que My Mexican Brezel és una obra d'art, realment, i, per altra banda, jo crec que mereixeria tots els premis de so de l'any. El que passa que penso que encara el món dels premis i de la crítica i de tot això, quan parla de so, sobretot pensen en coses siguin molt impactants en el sentit de que faci molt soroll, no? I un treball de la delicadesa de My Mexican Pretzel jo crec que és infinitament més necessari i més seductor que molts altres, no? Però bueno, això són vicis que tenim en la percepció de les coses que serà molt complicat de canviar, tu. Però per mi el premi és per vosaltres i per tu.
Moltíssimes gràcies, la verdad que s'agradece oírlo. Siempre sería lindo recibir premios y ese reconocimiento, pero aunque sea un cliché, el premio de tener este regalo de película, haber trabajado con Nuria, y el placer, una de las cosas que más me da placer es que llegue a tanta gente y tanta gente la pueda ver. Porque al principio estábamos trabajando y pensábamos que iba a ser una película que iba a ir a un par de festivales más experimentales y que no le iba a ver mucha gente. Y no para decirle a Nuria, esta película la tiene que ver más gente, funciona, es hermosa, es diferente, es auténtica. Esto la tenemos que hacer llegar a mucha gente. Y eso es un regalo, que lo que está pasando es... Yo estoy muy, muy feliz y eternamente agradecido.
Jonathan, moltíssimes gràcies per el vostre regal que ens l'heu fet vosaltres. Seguirem atents a tot el teu camí, tot el camí també de la Núria i el de My Mexican Pretzel. De moment, des de la finestra indiscreta, una abraçada enorme i la nostra admiració. Bona nit.
Moltíssimes gràcies. Bona nit. Una abraçada.
Un plaer poder donar veu als personatges de les pel·lícules de les que ningú no en parla, com per exemple és el cas d'aquest Jonathan Darche de My Mexican Pretzel, que a més ens permet parlar del so del que tampoc no en parlem mai, del so del cinema, no? O
sigui, excepte el Brian De Palma Impacto.
Doncs tornarem a My Mexican Pretzel amb unes altres orelles i avui Emiliano Zapata i Pancho Villa deuen estar supercontents perquè hem fet un repàs. Nuevo Orden, La nit de la iguana i ara My Mexican Pretzel, que viva Mèxico i viva Eisenstein.
Que viva Mèxico, cabrones!
Clavat, cocholites. Bé, doncs aquest so que sona és d'un grup que es diu Pirates i és un homenatge a C-3PO, que és un dels robots de Star Wars, sí. Clar, molt bé, però hi ha un altre robot, és el C-3PO. I C-3PO, qui és? Anthony Daniels. I sabeu quants anys fa aquest diumenge? 75. I per celebrar-ho sabeu que li hem demanat que vingui a la finestra indiscreta. I sabeu què ha fet? Ha vingut i ens ha gravat el començament d'una història sobre el seu robot que ha sortit en format de còmic.
Hello, I'm Anthony Daniels. And since we're spending a lot of time at home, I thought I'd read you a story. It's a Star Wars story based on one by Jason Aaron, and it's called R2-D2 and the Renegade Rescue. C-3PO was in danger. Stormtroopers had captured him and were holding him prisoner aboard a Star Destroyer. They planned to make 3PO tell them where his friends, Luke Skywalker, Han Solo, Princess Leia, and the Rebel fleet were hiding.
Un regal final d'Anthony Daniels a la finestra indiscreta que s'acomiada a tots vosaltres amb una recomanació, que abraceu l'audiovisual. D'aquí 5 minuts comença fins a les 3 de la matinada un Morricone acompanyat de Chiara Civello cantant-nos Metti una serra a cena. Pere Vall. Imagínate que una noche nos vamos a cenar juntos y aparece Alfonso y de volta apareix també Chiara Civello i treu al nas la Sílvia i bé, l'Uri, en definitiva, i comencem a fer aquest ritmillo que ens acompanya i que acaba amb la finestra discreta d'aquesta matinada.
Quando noi per caso in un solo istante ci guardiamo indifferentemente e pensiamo in fondo a cosa siamo. Quando improvvisamente ritroviamo tutti quei momenti che dobbiamo ricordare per poterci amare, noi comprenderemo cosa vuole dire veramente starsene per ore nel silenzio stretti da morire e ci accorgeremo allora che il passato è stato quel che è stato, ma il domani cosa mai sarà. Metti una sera con
in un solo istante ci guardiamo indifferentemente e pensiamo in fondo a cosa siamo. Quando improvvisamente ritroviamo tutti quei momenti che dobbiamo ricordare per poterci amare, noi comprenderemo cosa vuole dire veramente starsene per ore nel silenzio stretti da morire e ci accorgeremo allora.